Bon dia, bona hora, benvinguts als 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí, dijous 13 de març del 2025, un dia que comença amb el cel encapotat a les nostres comarques. I atenció, avui abans de sortir de casa, agafeu el paraigua.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Temperatures, Aniol, bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel, doncs temperatures un pèl més baixes. Tenim ara mateix 2 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 1 grau ja positiu a Molló, 2 a Dasa i a Camprodon, i també a Ribes de Freser, 3 graus a Ripoll, 4 graus a Vic, 5 graus a Olot a Sant Feliu de Pallerols, 6 a la Vall d'en Bas i a Mer, 7 graus a Castellfollit de la Roca, a Santa Pau, a Banyoles i a Girona, 9 graus a Besalú i a Figueres i 11 a Roses.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
El temps avui continua inestable, a més, amb tendència a ser-ho cada cop més. Aquesta tarda i vespre ens passarà una pertorbació, avui a la tarda, avui a la nit, fins demà a la tarda. Són unes 24 hores d'anar plovent i ho pot fer bé. Avui sobretot al prelitoral i al Pirineu, no tant cap a la costa. Hem començat el dia amb algun plogim cap al sud de la Costa Brava, alguna gota. Bé, el dia aguantarà amb clarianes, però ja anirà fent alguna gotellada, algun ruixadet. I sobretot a la tarda i al vespre la pluja pot ser més abundant a la zona prelitoral, de moment no tant cap a la costa, i comarques interiors, Osona, Garrotxa, Lluçanès i Pirineu Oriental. La temperatura muntanya avui una mica més baixa, podrà nevar cap als 1.300 metres, 1.400 aproximadament. Però la nit podria baixar cap als 1.000 metres. Aquesta matinada han baixat a 0 graus a Camprodon, també a Olost, 0 graus, 4 a Vic, 4 a Olot, o 6 graus a Girona, 0 graus a Puigcerdà. Per tant, l'ambient és una mica fred, ja ha avançat el mes de març, encara tenim alguna glaçada, tot i que s'ha anat tapant, tot i que el cel s'ha anat ennuvolant. Cap de setmana que vindrà marcat també per algunes pluges o xàfecs dissabte, però hem de preveure per divendres la pluja màxima, matinada, matí, migdia. A la tarda potser aniria reduint-se i cap a les 8 del vespre, divendres, s'anirà aturant. Però de dia ploure intensament, 20, 30, 50 litres a comarques interiors, puntualment a la costa 20 litres i la neu baixant cap als 1.000 metres, fins i tot 800. Per tant, veurem la neu ja cota una mica baixa. Dissabte algun xàfec, diumenge més clarianes, més sol i l'ambient més fred aquest cap de setmana. Quan hi hagi clarianes, podria glaçar a molts indrets fins al prelitoral.
Vuit i gairebé 3 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
5 anys de la declaració d'estat d'emergència pel coronavirus.
3 dies més tard es confirmava el primer cas a la Garrotxa. Els responsables de l'hospital recorden que d'aquell moment n'han quedat aspectes com el treball en equip i la capacitat de reacció de tots els departaments.
Ho recorden Josep Maria Pedrós, és el gerent del centre.
Han quedat coses, poder menys de les que ens pensàvem que havien de quedar, però sí que hi ha coses interessants, com possiblement més aquestes dinàmiques d'equip, com la possibilitat d'utilitzar la tecnologia per atendre la gent a distància, perquè això es va implementar. Va portar més recursos al sistema, encara ara en falten més de recursos, però déu-n'hi-do, segurament en aquell moment va acabar creixent tot el sector sanitari uns 4 o 5 mil milions d'euros.
Molts reptes superats, però encara queda molta feina per fer. És el balanç de la residència a la tardor, 5 anys després de l'esclat de la pandèmia.
La Covid-19 va convertir les residències de gent gran en un dels espais més vulnerables de la crisi sanitària, posant en evidència les mancances del sistema. La directora de tècnica del centre, Esther Roca, explica que 5 anys després s'han millorat protocols, però que tot i els avenços, la feina a les residències encara necessita més reconeixement i més recursos.
Que hi havia una manca de material, faltaven els EPIs, els equips de protecció individual, faltaven testos diagnòstics i els protocols no estaven clars. Des del departament ens anaven canviant el tema dels protocols i nosaltres ens havíem d'anar adaptant de forma immediata. Aquests primers mesos realment van ser molt durs.
I la Covid també va afectar i molt a la cultura. Comprar les entrades a última hora i avançar l'horari dels espectacles són algunes de les conseqüències que en matèria cultural ha deixat la pandèmia.
El director gerent de la Cultura, Ricard Sargatal, diu que encara s'arrosseguen certes pors 5 anys després de l'arribada del coronavirus.
Sega una mena de ressaca encara, que tenim tots una mica la por al cos, que torni a passar una cosa d'aquestes. Segurament ara veuríem en perspectiva perspectiva i faríem coses diferents, però en aquell moment, quan davant del desconeixement del que podia passar i davant de la gravetat del que podia passar a les persones, no?, que acabaven, doncs, moltes van morir, això hi ha un respecte i, per tant, vam seguir les normes al peu de la lletra. Però segurament ara les administracions potser actuarien diferent.
El Consell d'Alcaldies del Ripollès ha aprovat la liquidació dels costos del tractament de residus del 2024.
El Consell ha ingressat més diners dels previstos gràcies a la nova planta de lixiviats i al major reciclatge dels ripollesos. L'estalvi l'han pogut reinvertir en l'abocador.
Escoltem el conseller Àlex Medrano.
Pràcticament les més importants són les de la modificació de la xarxa elèctrica per l'abocador, l'ampliació de la potència de l'abocador, són tot de costos que anaven derivats i que ja hem aprofitat, doncs, tot el que anàvem estalviant per una banda, doncs ja ho acabem posant així i d'aquesta manera no haurem d'imputar a l'exercici de l'any 2025.
El PSC de Ripoll empenya el govern de la Vila Comtal perquè faci més habitatge al municipi. El grup socialista aposta per dinamitzar i rehabilitar el barri vell, fer nova vivenda a la zona de l'antiga Filpur i també proposa una solució més immediata, que és la construcció de pisos als solars de Can Guetes. Escoltem el portaveu de la formació, Enric Pérez.
Apostar per un urbanisme compacte i sostenible que en cap cas passa per ocupar més sòl ni planes que ara mateix, doncs, ja tenen una funcionalitat pel sector primari. Per donar resposta al que és una prioritat social de primer nivell, ja no només a Ripoll, sinó que arreu del país.
Gombrèn desencalla el projecte comunitari energètic i espera tenir-lo a punt abans de l'estiu. Unes 40 cases participen de l'autoconsum compartit i la voluntat és ampliar el nombre de plaques. En parlarem d'aquí una estona amb en César Uller, que és l'alcalde de Gombrèn. Les pluges dels últims dies han netejat en part en rius i rieres, però tota la brutícia ha anat a parar al mar.
La falta de gestió per part de les administracions públiques a fer neteges a les lleres del riu generen problemes de brutícia. Els experts recomanen invertir més en aquest àmbit, ja que asseguren que, tot i ser costós, pot evitar problemes de salut de les persones, però també la flora i la fauna.
Un dels experts és en Jordi Zapata.
Aquest és un dels problemes greus que tenim, que diguéssim, la higiene de les ciutats està molt, molt malament, molt mal plantejada, i això, doncs, que tota la porqueria continuï anant cap al mar, és una cosa que s'hauria de tenir present. Per tant, s'hauria de fer amb més presència la neteja de lleres de rius, intentar que no s'acumuli la porqueria i gestionar-ho.
Després de la seva desena edició l'any passat, la Fira de l'Ensenyament Univers Jove canvia el format. Desapareixen els estands i les parades al pavelló per donar lloc a un esdeveniment itinerant pels centres educatius de la comarca, on els estudiants podran veure de primera mà com és l'oferta de cursos d'ensenyament postobligatori. Escoltem la Dèlia Duran, és consellera comarcal d'Educació.
On es traslladaran fent un circuit d'aquests centres, primer des de l'Abat Oliva, on aquí s'exposaran demostracions d'estudis en directe, experiències vivencials, coneixements d'experiències estudiants, com estan estudiant, visitant les instal·lacions del centre i l'orientació personalitzada de part dels professionals.
Creu Roja Garrotxa fa una exposició il·lustrant els 17 objectius de desenvolupament sostenible.
Els ODS van ser firmats l'any 2015 pels 193 països integrants de l'ONU amb 2030 com a meta. Una vida digna per a tothom és una condició sine qua non per arribar a una sostenibilitat mediambiental.
La Laia Vilanova és coordinadora de Creu Roja Garrotxa.
Són uns objectius molt més participatius, on s'ha interpel·lat a tota la població a participar de quins creiem que s'han d'aconseguir, no? I per tant són com molt més de consens i ja que ens hi hem posat tots, doncs també tots hem d'intentar aconseguir-los. Al final, els ODS el que ens ha diuen és com podem viure en aquest planeta de forma sostenible i de forma que tothom com a mínim tingui una vida digna.
Esports, l'hoquei Olot viatja a Madrid sense pressió i amb la màxima il·lusió.
Els olotins visiten la pista del líder, el hoquei Ribas. Tenen 5 punts de marge respecte als garrotxins i només han cedit un empat a casa en el que va de temporada. Per la banda dels de Ràfols i Piera hi arriben després de la golejada davant el Reus Deportiu B i amb l'objectiu de seguir la part alta de la taula tot el temps possible.
La qualitat que tenen els jugadors, el treball que hi ha des de la banqueta, controlen diferents fases de partit, són molt forts a la part última de pista a nivell defensiu, d'ús a les balles, i van amb ajudes, no et deixen jugar tranquils. Després també és un equip molt pacient a l'hora d'atacar, que intenta que tinguis errors, com això sí que ho van estar fent aquí, no? Quan es posen per al davant juguen moltes vegades pràcticament fins al passiu.
Bones notícies en futbol femení.
Doncs sí, la ripollesa Xènia Carceller ha estat convocada amb la selecció espanyola sub-14 femenina. La jugadora del Barça ha sigut una de les 22 seleccionades de Laura del Río per les sessions d'entrenament que es faran a la ciutat esportiva Los Ángeles de San Rafael.
I vaig rebre una trucada de la meva mare dient-me que mirés un moment al WhatsApp i, bé, era un enllaç, vaig entrar i era la convocatòria de la selecció espanyola. És un somni per mi des de petita i m'haig d'emocionar molt.
I ara parlem de mountain bike perquè el ciclista garrotxí Àlex Feliu competirà per segona vegada a la Cape Epic.
Aquesta cursa que se celebra a Sud-àfrica té una durada de 8 dies i és considerada la més dura del món en bici de muntanya. El garrotxí competirà amb el seu company Toni González en la categoria de més de 50 anys.
Em sembla que l'any 23 vam fer... Em sembla que érem 200 i pico a la nostra categoria, que és majors de 50 anys, i no sé si vam fer el 30 i pico. Bueno, ja ens va semblar prou bé. Bueno, és intentar baixar aquesta posició. Res més, perquè quan arribes allà i veus a tota a la crem de la crem del ciclisme, tu no pots aspirar a anar allà a fer res. El que has d'aspirar és acabar la cursa aquesta i acabar-la amb el menor patiment possible, perquè aspirar a alguna cosa més seria no tocar la cosa a terra.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Demà farà 5 anys que arribava un dels períodes més complicats des del punt de vista històric d'aquests últims anys. 5 anys de la declaració d'estat d'emergència pel coronavirus.
3 dies més tard es confirmava el primer cas a la Garrotxa. Els responsables de l'hospital recorden que d'aquell moment n'han quedat aspectes com el treball en equip i la capacitat de reacció de tots els departaments.
Informa Roger Isern.
Fa 5 anys, durant aquests dies, que ara corresponen a març del 2025, començava una de les èpoques recents més tràgiques dels darrers temps arreu del món. El coronavirus esclatava de ple a la societat espanyola després de veure com a la Xina apareixien les primeres notícies d'aquest virus 2 mesos abans. Després de 5 anys hem volgut recordar aquella època en un dels punts crítics de la pandèmia, l'Hospital Olot i comarcal de la Garrotxa. El gerent del centre hospitalari, Josep Maria Pedrosa, recorda aquests moments com a molt durs en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
Molt dur sobretot pels professionals d'aquí, perquè a més ells, a part d'haver d'aguantar tota la pressió, també es posaven malalts, eh? I va arribar a moments que teníem 80 i 90 persones malaltes pel Covid, la qual això tensionava molt més el sistema.
Mirant enrere d'aquell març del 2020 i tots els mesos després de pandèmia, encara han quedat coses pel que fa al funcionament de l'Hospital Garrotxí. Pedrosa en destaca alguns aspectes.
Han quedat coses, poder menys de les que ens pensàvem que havien de quedar, però sí que hi ha coses interessants, com possiblement més aquestes dinàmiques d'equip, com la possibilitat d'utilitzar la tecnologia per atendre la gent a distància, perquè això tot es va implementar. Va portar més recursos al sistema, encara ara en falten més de recursos, però Déu-n'hi-do, segurament en aquell moment va acabar creixent tot el sector sanitari uns 4 o 5 mil milions d'euros.
Qui en aquests moments encara no era director mèdic de l'Hospital Olot i comarcal de la Garrotxa, però sí, treballava a l'Hospital Josep Trueta de Girona, és el doctor Lluís Ramió i Torrentà. Ara Olot, però durant l'esclat del coronavirus a la capital de la demarcació, recorda la capacitat de reacció que va tenir el sistema.
La capacitat que va tenir el sistema de coses que no es podien fer en aquell moment, de cop es podien fer, no? L'ús de les noves tecnologies, utilització, preparar-nos tots per fer trucades o videotrucades, etc. No? Coses que portàvem anys començant a demanar. Escolta'm, busquem maneres diferents d'atendre els pacients, no, perquè la legislació, perquè tota la tecnologia, i d'un dia per l'altre, pràcticament, es van obrir moltes portes i molts sistemes van trencar moltes barreres, no?
El primer cas de coronavirus a la Garrotxa es va detectar el 16 de març i arreu de la comarca va haver-hi milers de casos. El sistema sanitari va afrontar una de les seves pitjors èpoques de la història recent.
Ara ens ho mirem en perspectiva. S'han superat molts reptes, però encara queda molta feina per fer. És el balanç, per exemple, que en fan els professionals de les residències. Hem anat a la tardor, 5 anys després de l'esclat de la pandèmia. La Covid-19 va convertir les residències de gent gran en un dels espais més vulnerables de la crisi sanitària, posant en evidència les mancances del sistema.
Esther Roca, directora tècnica del centre, explica que 5 anys després s'han millorat protocols, però que tot i els avenços, la feina a les residències encara necessita més reconeixement i més recursos.
Natàlia Moreno.
Els centres sanitaris van ser la zona zero de la pandèmia, però també les residències de gent gran. La rutina quotidiana es va capgirar per enfrontar-se a una amenaça intangible i desconeguda. Una situació que va posar en evidència les mancances estructurals del sistema i la necessitat de millorar protocols. 5 anys després, des d'Olot Televisió i Ràdio Olot hem anat a la residència la tardor per parlar amb ells sobre com van viure aquests moments. Esther Roca, directora tècnica del centre, explica que els primers mesos van ser molt durs, sobretot per la falta de recursos.
Que hi havia una manca de material, faltaven els EPIs, els equips de protecció individual, faltaven testos diagnòstics i els protocols no estaven clars. Des del departament ens anaven canviant el tema dels protocols i nosaltres ens havíem d'anar adaptant de forma immediata. Aquests primers mesos realment van ser molt durs.
Les visites es van suspendre durant uns mesos, deixant molts residents aïllats de les seves famílies amb l'únic contacte possible a través de videotrucades. També els professionals van viure situacions extremes, fent front a la manca de recursos i a la difícil tasca de suplir, en la mesura del possible, les calfs de les famílies en un dels moments més durs per la gent gran.
És l'època que recordo més dur a nivell emocional, vull dir, ho vam passar molt malament. A part d'això, vull dir que nosaltres vèiem el patiment tant de les famílies com dels residents. Vam haver de sectoritzar, és a dir, començar a fer zones vermelles, zones grogues. Això implicava que els residents estaven aïllats, les famílies els podien comunicar-se amb ells a través de videotrucades o la informació que nosaltres els hi donàvem. I els residents trobaven a faltar a les seves famílies i, a més, en molts casos, ells no en tenien totes les restriccions i mesures que havíem d'aplicar.
Recentment, el govern ha donat llum verda a l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, que ha de permetre que els residents siguin atesos per professionals sanitaris de centres de salut públics com qualsevol ciutadà. Roc admet que, tot i que ja s'han fet passos endavant, encara queda molta feina per fer.
La cultura també va ser una de les grans perjudicades en aquell període. De fet, va ser l'última en obrir i en aixecar totes les restriccions. Què n'ha quedat d'allò? Doncs bé, per exemple, comprar les entrades a última hora i avançar l'horari dels espectacles. Són només dues de les qüestions que queden d'aquell període en matèria cultural.
El director gerent d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, diu que encara s'arrosseguen certes pors 5 anys després de l'arribada del coronavirus.
Que la Covid ha canviat algunes tendències a la societat no és cap notícia. Durant aquells mesos va haver-hi molts factors que van arribar per quedar-se i que han canviat, en certa manera, la societat. La pandèmia va afectar molts sectors. Un dels que ho va patir més va ser la cultura, que va ser la primera a tancar i l'última a tornar a la normalitat. Alguns dels canvis que es van dur a terme amb la cultura van ser que abans de la pandèmia el públic comprava les entrades amb molta anticipació, un fet que durant aquells mesos i fins i tot l'actualitat ha canviat, ja que ara la gent espera fins a l'últim moment. A més, amb el toc de queda que hi havia, les obres culturals havien d'avançar-se d'horari. Aquest canvi de tendència també ha vingut per quedar-se, ja que els assistents agraeixen més aquestes sessions de tarda i no pas de nit. El director gerent d'Olot Cultura, Ricard Sargatal, explica que també s'han creat unes figures del Departament de Salut que tenen relació amb l'àmbit cultural.
Escolta, unes figures que es diuen REBEC, que depenen del Departament de Salut, que són els referents de benestar i comunitat, que aquestes figures el que fan és utilitzar els equipaments culturals de la ciutat com a espais de salut. Fan trobades per persones que se senten soles, persones que estan passant un procés de dol, i el que fan doncs és utilitzar aquests espais de cultura, els museus, doncs els teatres, per fer salut, no? I això sí que és una figura nova que ha sortit a través o després de la Covid.
Actualment la cultura a Olot viu un gran moment, ja sigui per la quantitat d'obres que se celebren durant l'any o per la bona resposta del públic, ja que ha augmentat un 20% el nombre d'entrades venudes durant el 2024 respecte del 2023.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El Consell d'Alcaldies del Ripollès ha aprovat la liquidació dels costos del tractament de residus del 2024.
El Consell ha ingressat més diners dels previstos gràcies a la nova planta de lixiviats i al major reciclatge dels ripollesos. L'estalvi l'han pogut reinvertir en l'abocador.
Joan Manel Robles.
Més de 130.000 euros d'ingressos no previstos. Així és com el Ripollès ha pogut tancar els rendiments públics del manteniment de l'abocador, el tractament de deixalles i la recollida de residus sòlids municipals del 2024. Això ha estat gràcies a la posada en marxa de la planta de tractament de lixiviats, que ha estalviat costos de transports. El conseller també ha destacat l'augment de les tones d'envasos reciclades pels ripollesos el 2024, així com la disminució dels residus impropis, és a dir, els residus que s'aboquen al contenidor que no toca. Els municipis ripollesos han passat de pagar 13.000 euros per aquests impropis el 2023 a pagar-ne només 2.000 el 2024. El reciclatge a la comarca ha augmentat, tot i que paulatinament, i ara se selecciona un 40% del total de residus. Amb aquest estalvi s'ha pogut dur a terme algunes actuacions al propi abocador. Així ho ha explicat el conseller comarcal Àlex Medrano al Consell d'Alcaldies del mes de març.
Pràcticament les més importants són les de la modificació de la xarxa elèctrica per l'abocador, l'ampliació de la potència de l'abocador, són tot de costos que anaven derivats i que ja hem aprofitat, doncs, tot el que anàvem estalviant per una banda, doncs ja ho acabem posant així i d'aquesta manera no haurem d'imputar a l'exercici de l'any 2025.
El conseller espera que el 2025 es tanqui encara millor amb la posada en marxa de la recollida de contenidors tancats en municipis com Ribes de Freser. El Consell d'Alcaldies d'aquest dimecres també ha rebut el director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral per informar els batlles sobre la nova llei d'alta muntanya i ha deixat sobre la taula el Pla de Promoció i Defensa del Català. Ja està redactat, però en falta la revisió. Intentaran portar-lo a aprovació al proper Consell.
8 i 21, el PSC de Ripoll empenya el govern de la Vila Comtal perquè faci més habitatge al municipi. El grup socialista aposta per rehabilitar el barri vell, fer nova vivenda a la zona de l'antiga Filpur i també proposa una solució més immediata, que seria la construcció de pisos als solars de Can Guetes. Tot plegat ens ho explica en Guido Sangerotti.
Els socialistes aposten perquè l'Ajuntament de Ripoll actuï activament en urbanisme per resoldre el problema de l'habitatge a la Vila Comtal. En aquest sentit, no volen esperar iniciatives privades perquè modifiquin el POUM al seu gust, sinó aprofitar terrenys ja urbanitzables dins de la Vila Comtal sense expandir els límits urbans de la capital. L'exemple que posa el PSC és el dels solars de Can Guetes, espai on volen prioritzar l'actuació. En parla Enric Pérez, portaveu del PSC a Ripoll.
Apostar per un urbanisme compacte i sostenible que en cap cas passa per ocupar més sòl ni planes que ara mateix doncs, ja tenen una funcionalitat pel sector primari. Per donar resposta al que és una prioritat social de primer nivell, ja no només a Ripoll, sinó que arreu del país.
A Can Guetes hi ha ara mateix quatre solars edificables. Dos pertanyen a l'Ajuntament, un altre a l'Incasol i un darrer a una entitat bancària. Els socialistes demanen que els dos últims s'inscriguin de forma imminent al nou registre de la Generalitat de solars públics per edificació d'habitatge assequible en règim de lloguer. Demanen també que el consistori trobi un promotor, que hi podria construir amb alguns avantatges.
Pot tenir un finançament a través de l'ICF amb unes condicions molt avantatjoses i, per altra banda, que pot tenir una cessió del terreny a 75 anys per poder recuperar la inversió que ell hi faci. Aquests habitatges tindran un preu de lloguer d'un 20% per sota del que es consideri un preu de mercat i serà la Generalitat qui complementarà aquest preu del lloguer per a garantir la viabilitat de l'operació al promotor.
A banda de l'actuació a Can Guetes, el PSC de Ripoll aposta per construir habitatge també a l'antiga fàbrica de Filpur i a Can Pòlit, ara abandonats, i també per la rehabilitació del barri vell de la Vila Comtal amb vistes a l'esperada nova llei de barris de la Generalitat.
Més coses. Després de la seva desena edició l'any passat, la Fira de l'Ensenyament Univers Jove canvia el format. Desapareixen els estands i les parades al pavelló per donar lloc a un esdeveniment itinerant pels diferents centres educatius de la comarca, on els estudiants podran veure de primera mà com és l'oferta de cursos d'ensenyament postobligatori.
Arran del treball d'anàlisi fet després de la desena edició de l'Univers Jove amb els diversos centres educatius, s'ha decidit canviar el format firal per una experiència més propera i itinerant perquè els estudiants puguin veure de primera mà l'oferta a la comarca. Serà durant dos dies, dimarts 18 i dimecres 19 de març, en dos grups i al llarg del matí. En parla Dèlia Duran, consellera comarcal d'Educació.
On es traslladaran fent un circuit d'aquests centres. Primer des de l'Abat Oliva, on aquí s'exposaran demostracions d'estudis en directe, experiències vivencials, coneixements d'experiències estudiants, com estan estudiant, visitant les instal·lacions del centre i l'orientació personalitzada de part dels professionals.
Els professionals de l'educació de la comarca i els centres han volgut acostar-se més cap als joves. Amb el nou format es redueix la presència d'estudiants de fora del miler que visitava la fira als 337 que vindran a les visites d'enguany. També es perd la presència de centres de fora de la comarca i universitats, però s'apropa l'oferta de l'Institut Abat Oliva, la Fundació Eduard Soler, l'Escola d'Oficis i l'Aula d'Hostaleria del Ripollès. En parla Amadeu Rosell, president del Consell Comarcal del Ripollès.
Aquesta nova oportunitat també de que els alumnes visitin in situ els espais on després poden cursar els estudis i d'aquesta manera també fer-se més doncs, la idea de lo que poden fer i de lo que volen fer. Vull dir, no hi ha ser tema de pressupost, sinó que és tema de després de fer les valoracions pertinents, doncs, és donar-li una mica de volta i veure si d'aquesta manera doncs, té una mica més d'encaix.
De forma complementària, també s'organitzaran quatre xerrades dirigides a les famílies d'alumnes de tercer i quart d'ESO d'arreu de la comarca, on s'explicarà com fer l'acompanyament d'aquests joves cap al seu futur acadèmic.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Falten 3 minuts i mitja per arribar al punt exacte de 9:15. Uns instants per la publicitat i a la tornada us expliquem que Gombrèn desencalla el projecte comunitari energètic i espera tenir-lo a punt abans de l'estiu. En parlarem amb l'alcalde del municipi, César Ulla.
Ei, hola! Ja teniu tot preparat per l'excursió?
Tot excepte on deixarem en Max. Hauria de ser un lloc, aquí, a Olot.
Jo he trobat el lloc ideal per la duna. Happy Dog Park, a Olot. I si arribem molt cansats, ens el portaran a casa.
Vols fer-li un regal al teu gos? Porta'l al Happy Dog Park Olot. Gaudirà d'un entorn en plena natura, amb àmplies zones de gespa, arbres, piscines i jocs. Amb supervisió constant, es podrà relacionar amb altres gossos i passar el dia en companyia. Obert de dilluns a diumenge, a Olot, al carrer Estadi 64, al costat del restaurant. Recorda, Happy Dog Park. Truca i reserva amb antelació al 649-820810 o a través del nostre Instagram Happy Dog Park.
Coneix els nostres tractaments d'estètica dental. Un somriure bonic és la millor carta de presentació. De fet, nombrosos estudis demostren que un somriure bonic i d'aparença natural ens ajuda a millorar la nostra autoestima i fins i tot potenciar la nostra felicitat personal i el nostre èxit professional. Les facetes o carilles dentals són una solució ideal per millorar el color, forma i mida de les dents. Pots lluir un somriure perfecte sense fer malbé les teves dents i amb un resultat completament natural. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
El diumenge 23 de març no et perdis la 30a Fira de Sant Josep a Sant Jaume de Llierca. Podràs gaudir d'un munt d'activitats per a tota la família. Balls tradicionals, sardanes, festa pels carrers amb la xaranga bufatramuntana, activitats i espectacles infantils, exposició de cotxes antics, parades d'artesania i la 24a mostra de puntaires. Fira de Sant Josep, un dia ple de tradició. Sant Jaume de Llierca era un poble de passada i ara és una passada de poble. Organitza l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. Més informació a santjaumedellierca.cat.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Coneixes la nova llei de facturació electrònica? Vols millorar la gestió de la teva empresa? A Micrològic som especialistes en programes de gestió per a empreses. Visita micrològic.cat. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45. 5 minuts més! 5 anys de la declaració d'estat d'emergència pel coronavirus.
3 dies més tard es confirmava el primer cas a la Garrotxa. Els responsables de l'hospital recorden que d'aquell moment n'han quedat aspectes com el treball en equip i la capacitat de reacció de tots els departaments.
Han quedat coses, poder menys de les que ens pensàvem que havien de quedar, però sí que hi ha coses interessants, com possiblement més aquestes dinàmiques d'equip, com la possibilitat d'utilitzar la tecnologia per atendre la gent a distància, perquè això es va implementar. Va portar més recursos al sistema, encara ara en falten més de recursos, però déu-n'hi-do, segurament en aquell moment va acabar creixent tot el sector sanitari uns 4 o 5 mil milions d'euros.
Molts reptes superats, però encara amb feina per fer. Ara ens ho explicava Josep Maria Pedrós, el gerent de l'Hospital d'Olot. És el balanç també que en fan des de la residència a la tardor, 5 anys després de l'esclat de la pandèmia.
La Covid-19 va convertir les residències de gent gran en un dels espais més vulnerables de la crisi sanitària, posant en evidència les mancances del sistema. Esther Roca, directora tècnica del centre, explica que 5 anys després s'han millorat protocols, però que tot i els avenços, la feina a la residència encara necessita més reconeixement i més recursos.
I ara sí que tenim uns protocols establerts en tema de que pugui ser passar alguna altra cosa així. A vegades també ho hem hagut d'aplicar ara en tema de la grip. I el tema de les unitats de convivència. Amb l'arribada del Covid vam fer dues unitats de convivència, que vull dir, ara encara perduren, val? I funcionen de forma independent.
I comprar les entrades a última hora i avançar l'horari dels espectacles són algunes de les conseqüències que en matèria cultural ha deixat la pandèmia.
El director gerent de la Cultura, Ricard Sargatal, diu que encara s'arrosseguen certes pors 5 anys després de l'arribada del coronavirus.
Sega una mena de ressaca encara, que tenim tots una mica la por al cos, que torni a passar una cosa d'aquestes. Segurament ara veuríem en perspectiva i faríem coses diferents, però en aquell moment, quan davant del desconeixement del que podia passar i davant de la gravetat del que podia passar a les persones, no?, que acabaven, doncs, moltes van morir, això hi ha un respecte i per tant vam seguir les normes al peu de la lletra, però segurament ara les administracions potser actuarien diferent.
8:32, el Consell d'Alcaldies del Ripollès aprova la liquidació dels costos de tractament de residus del 2024.
El Consell ha ingressat més diners dels previstos gràcies a la nova planta de lixiviats i al major reciclatge dels ripollesos. L'estalvi l'han pogut reinvertir en l'abocador.
Escoltem Àlex Medrano, és conseller.
Pràcticament les més importants són les de la modificació de la xarxa elèctrica per l'abocador, l'ampliació de la potència de l'abocador, són tot de costos que anaven derivats i que ja hem aprofitat, doncs, tot el que anàvem estalviant per una banda, doncs ja ho acabem posant així i d'aquesta manera no haurem d'imputar a l'exercici de l'any 2025.
El PSC de Ripoll empenya el govern de la Vila Comtal perquè faci més habitatge al municipi. El grup socialista aposta per en rehabilitar el barri vell, fer nova vivenda a la zona de l'antiga Filpur i també proposa una solució més immediata, que és la construcció de pisos al solars de Can Guetes. Escoltem el portaveu socialista Enric Pérez.
Apostar per un urbanisme compacte i sostenible que en cap cas passa per ocupar més sòl ni planes que ara mateix, doncs, ja tenen una funcionalitat pel sector primari. Per donar resposta al que és una prioritat social de primer nivell, ja no només a Ripoll, sinó que arreu del país.
Després de la seva desena edició l'any passat, la Fira de l'Ensenyament Univers Jove canvia de format. Desapareixen els estands i també les parades del pavelló per donar lloc a un esdeveniment itinerant pels centres educatius de la comarca. Dèlia Duran és consellera comarcal d'Educació.
On es traslladaran fent un circuit d'aquests centres. Primer des de l'Abat Oliva, on aquí s'exposaran demostracions d'estudis en directe, experiències vivencials, coneixements d'experiències estudiants, com estan estudiant, visitant les instal·lacions del centre i l'orientació personalitzada de part dels professionals.
Coses que us explicarem a partir d'ara, doncs Gombrèn desencalla el projecte comunitari energètic i espera tenir-lo a punt abans de l'estiu. Unes 40 cases participen de l'autoconsum compartit i la voluntat és ampliar també el nombre de plaques. Us ho explicarem a partir d'ara. També parlarem de que les pluges dels últims dies han netejat rius i rieres, però tota la brutícia on ha anat a parar? Doncs al mar.
La falta de gestió per part de les administracions públiques de fer neteges a les lleres de rius generen problemes de brutícia.
Creus Roja Garrotxa fa una exposició il·lustrant els 17 objectius de desenvolupament sostenible.
Els ODS van ser firmats l'any 2015 pels 193 països integrats de l'ONU amb el 2030 com a meta.
Esports, l'hoquei Olot viatja a Madrid sense pressió i amb la màxima il·lusió.
Els olotins visiten la pista del líder al hoquei Ribes. Tenen 5 punts de marge respecte als garrotxins i només han cedit un empat a casa en el acabat de temporada.
Bones notícies en futbol femení.
La ripollesa Xènia Carceller ha estat convocada amb la selecció espanyola sub-14 femenina.
El ciclista garrotxí Àlex Feliu competirà per segona vegada a la Cape Epic de Mountain Bike.
Doncs sí, una cursa que se celebra a Sud-àfrica i que té una durada de 8 dies i és considerada de la més dura del món en bici de muntanya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Crides a la calma, mediació i reforç policial a Salt després dels aldarulls dels últims dies.
L'imam a qui van desnonar demana als joves que no surtin al carrer per continuar amb les protestes.
Bueno, lo que quiero decir que lo que han pasado anoche, yo estoy en contra de estos. Yo no obligo a nadie para que haga estos. Lo que ha hecho no me gusta. Porque yo he mandado a odios, a niños, para que no salgan nadie. No quiero que salgan nadie para hacer ni manifestación ni nada.
Arxivada definitivament la causa contra Colau per les subvencions a entitats socials.
El jutge no veu cap indici de delicte en un cas que ja s'havia arxivat i que suma 22 denúncies que han acabat en no res.
El Parlament blinda per llei els patis escolars davant les queixes per soroll dels veïns.
La cambra ha aprovat per unanimitat modificar la normativa sobre contaminació acústica perquè no afecti les activitats que es fan als patis escolars en horari diurn.
La Unió Europea respon a l'aplicació dels arancels de Donald Trump amb 26.000 milions d'euros en taxes als Estats Units.
Trump contraataca dient que faran arancels recíprocs texans que ketchup, bourbon o motos són alguns dels productes afectats.
Comença l'operació de retorn dels dos astronautes atrapats a l'espai des de fa 10 mesos.
Va arribar Wilmore i Sunita Williams de la NASA viatjaven en una missió de prova de l'empresa Boeing i van haver de quedar-se esperant a l'Estació Espacial Internacional perquè la nau en què anaven es va espatllar.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió meteorològica. Avui agafeu el paraigua abans de sortir de casa.
Doncs avui tenim temperatures un pèl més baixes. Tenim ara mateix 2 graus sota 0 a Vall de Núria, tenim 0 graus a Molló, 2 a Ribes de Freser, a Das i a Camprodon, 3 graus a Vic i a Ripoll, 5 a Olot, 6 a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols i a Castellfollit de la Roca, 7 graus a Mer i a Santa Pau, també a Banyoles i a Girona, 9 graus a Besalú, 9 graus a Figueres i 11 a Roses.
Temps, Dani Ramírez.
El temps avui continua inestable, a més, amb tendència a ser-ho cada cop més. Aquesta tarda i vespre ens passarà una pertorbació, avui a la tarda, avui a la nit, fins demà a la tarda. Són unes 24 hores d'anar plovent i ho pot fer bé. Avui, sobretot, al prelitoral i al Pirineu, no tant cap a la costa. Hem començat el dia amb algun plogim cap al sud de la Costa Brava, alguna gota. Bé, el dia aguantarà amb clarianes, però ja anirà fent alguna gotellada, algun ruixadet. I, sobretot, a la tarda i al vespre, la pluja pot ser més abundant. A la zona prelitoral, de moment no tant cap a la costa, i comarques interiors, Osona, Garrotxa, Lluçanès i Pirineu Oriental. La temperatura muntanya avui una mica més baixa, podrà nevar cap als 1.300 metres, 1.400 aproximadament. Però la nit podria baixar cap als 1.000 metres. Aquesta matinada han baixat a 0 graus a Camprodon, també a Olost, 0 graus, 4 a Vic, 4 a Olot, o 6 graus a Girona, 0 graus a Puigcerdà. Per tant, l'ambient és una mica fred, ja ha avançat el mes de març, encara tenim alguna glaçada, tot i que s'ha anat tapant, tot i que el cel s'ha anat ennuvolant. Cap de setmana que vindrà marcat també per algunes pluges o xàfecs dissabte, però hem de preveure per divendres la pluja màxima, matinada, matí, migdia. A la tarda potser aniria reduint-se i cap a les 8 del vespre, divendres, s'anirà aturant. Però de dia ploure intensament, 20, 30, 50 litres a comarques interiors, puntualment a la costa 20 litres i la neu baixant cap als 1.000 metres, fins i tot 800. Per tant, veurem la neu ja cota una mica baixa. Dissabte algun xàfec, diumenge més clarianes, més sol i l'ambient més fred aquest cap de setmana. Quan hi hagi clarianes, podria glaçar a molts indrets fins al prelitoral.
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Utilitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu.
4 minuts, 3 quarts de 9, Gombrèn desencalla el projecte comunitari energètic i espera tenir-lo a punt abans de l'estiu. Unes 40 cases participen de l'autoconsum compartit i la voluntat és ampliar el nombre de plaques. César Uller, alcalde de Gombrèn, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Què suposa pel municipi poder disposar d'aquesta comunitat energètica?
Bé, és una cosa que, bé, és evident que beneficia clarament a tothom. És un estalvi important que els veïns que s'hi han associat, doncs, en podran gaudir. I tot el que és instal·lacions municipals, doncs, també reduirem la despesa.
La idea és que tot el poble acabi podent disposar d'aquest sistema, d'aquesta energia compartida i generada entre tots?
Bé, bé, probablement fos lo desitjable. Ara mateix, allà s'ha implementat, doncs hi ha persones que sí, hi ha persones que no, els percentatges varien molt segons el lloc, no hi ha lloc on no s'ha fet tan sols, però probablement sí, perquè, doncs, mira, tot és una energia neta i molt més econòmica, vull dir que sí, seria desitjable. Per això, de fet, ampliem el número de plaques, sense que tinguem una demanda real. Però és evident que quan engegues alguna cosa, doncs al principi, diguem, tothom és més tímid, però quan veus que el veí del costat, ostres, tot va bé això i tal, no? Sí, mira, i pago menys, i aquí, allà, i com va d'aquesta manera? Llavors tothom s'hi apunta. Així, d'aquesta manera, tenint més plaques, encara que anem sobrats de quilowatts, doncs mira, ja estem a l'expectativa ja de la possible demanda.
Gombrèn i Vallfogona del Ripollès han estat dels primers municipis en adherir-se a aquest projecte energètic compartit amb els veïns. La setmana passada, precisament, des de l'Ajuntament es va fer arribar als interessats una carta informativa on es demanava paciència, un missatge de tranquil·litat als interessats, ja que el pagament que han fet per avançat començarà a comptar l'any en el moment en què tinguin el servei disponible. Això és exactament així, oi?
Sí, sí, això és així. De fet, com bé has dit, tant Neres com Vallfogona, d'alguna manera paguem la novetada, perquè això no s'havia fet mai, i des de l'Oficina de Transició Energètica de la Diputació, que, bueno, gràcies, perquè és gràcies a ells i a la Diputació que tot això s'ha pogut tirar endavant, ens hem adonat, doncs, que això, que estem pagant la novetada, que hi ha moltes coses, que no només aquesta, però hi ha moltes coses que sorgeixen i dius, bueno, a la propera no ens passarà, però clar, tu en el teu poble només ho fas una vegada, no?
Clar.
I aleshores avançar els diners tan abans no passa res, perquè no es perden, gastant, però home, clar, per l'usuari emprenya, és normal això.
Hem parlat de que pagueu la novetada a alguns ajuntaments, com és el cas de Vallfogona o de Gombrèn. Quins són els principals problemes amb els que us heu trobat a l'hora d'engegar el projecte?
Bé, que tot s'allarga molt més del previst, que resulta que quan una cosa era A, després resulta que, bueno, és A, però no tant, i havia de ser un mes, i al final en són tres, i que si el punt de connexió... A més, a veure, per una persona normal i corrent, com nosaltres, i de peu, és una cosa força complicada. Tècnicament no és senzill, i burocràticament tampoc. I ara mateix ja estem a la fase final, crec que Vallfogona ja ho té més ben endegat, ja, però arribar fins aquí ha sigut un seguit d'entrebancs burocràtics i una mica feixuc, perquè no saps per on et bellugues tècnicament tampoc.
Però per contra sembla que la cosa va cap aquí, no? És a dir, totes les administracions sembla que els hi agrada aquest sistema, potser caldria reclamar-los una mica més de celeritat i de facilitar aquesta burocràcia, no, César?
Sí, no, però no són tant les institucions com les companyies elèctriques, el fet aquest de que no s'hagi fet i llavors de que no s'hagi fet en altres llocs i que no saps per on t'has d'anar. No, perquè he de dir que al principi l'administració precisament és qui ens ha facilitat, especialment Diputació, o sigui, en aquest sentit molt bé. Un dels grans topalls i noses que trobes són les companyies elèctriques. Ja està claríssim, que manen molt més que tots nosaltres, aquests.
Quin és ara el proper pas? És a dir, ara ens trobem en el punt en què unes 40 cases participen d'aquest autoconsum compartit. A partir d'ara, quin serà el proper pas? Tenint en compte que heu fet ja aquesta previsió de futur, ara mateix teniu, diguem-ne, més capacitat de generar energia de la que segurament necessiteu. Cap on anem?
Bueno, ara mateix estem en un punt que és quasi bé, doncs, posar l'interruptor i engegar-lo, per dir-ho així, no? Però posar l'interruptor no és tan fàcil. es busca un punt de connexió, perquè necessites un punt de connexió amb la companyia elèctrica, que va costar molt, això ens va endarrerir molt, realment, és el que deien les companyies, i un cop obtingut, doncs s'han d'instal·lar uns armariets plens d'artilugis amb noms impronunciables i que no en tinc ni idea de què volen dir ni què fan cada cosa, acrònims estranyíssims, però que en definitiva vol dir per qui ens arriba corrent i per qui retornem corrent i la podem enviar, per dir-ho així. És com el punt de distribució de corrent, que s'haurà associat a dos punts de càrrega de vehicles elèctrics i que necessita, doncs, això, tres armariets plens d'estris que ens facin arribar a la corrent a un punt i amb un altre. Això també està resultant una mica complicat perquè, bueno, has de demanar pressupostos, aquesta empresa ho fa així, l'altra ho fa així, l'altra no t'ho fa, i ja és això, posar aquesta mena mentalment seria posar aquesta mena d'interruptor i dir, ja podem engegar.
I quan calculeu tenir-ho a punt?
Doncs ja no m'atreveixo a dir dates, perquè és que cada vegada que penses en una data se te'n va.
Clar.
Però, tal com anunciàveu, jo em penso que això ara sí que hi ha abans de l'estiu, ha d'estar en marxa. Abans de l'estiu. A la primavera. O sigui, ja, això hauria d'estar. Pot ser una cosa que et pot trigar un mes o que et pot trigar dos. Això és veritat. El problema aquest de si te l'instal·la l'un, si te l'instal·la l'altre, si es fa... Però no hauria de trigar.
César Uller, alcalde de Gombrèn, gràcies per acompanyar-nos els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Les pluges dels últims dies han netejat rius i rieres, però tota la brutícia ha anat a parar al mar. La falta de gestió per part de les administracions públiques a fer neteges a les lleres del riu generen problemes de brutícia. Els experts recomanen invertir més en aquest àmbit, ja que asseguren que, tot i ser costós, pot evitar problemes de salut a les persones, però també a la fauna i a la flora. Gerard Puigdemont.
Les pluges de la setmana passada no només han estat positives per la quantitat d'aigua que han portat i que servirà per omplir una mica més els aqüífers, sinó també per netejar d'alguna manera rius i rieres. A diferència de temporals com el Glòria, que va ser molt destructiu, les darreres pluges han caigut en gran part sense malmetre el territori. Tot i això, la falta de gestió per part de les administracions en general, pel que fa a la neteja dels rius, ha fet que tota la brutícia acumulada de temps hagi anat a parar al mar. En parla Jordi Zapata, observador meteorològic.
Aquest és un dels problemes greus que tenim, que la higiene de les ciutats està molt, molt malament, molt mal plantejada, i això, doncs, que tota la porqueria continuï anant cap al mar, és una cosa que s'hauria de tenir present. Per tant, s'hauria de fer amb més presència la neteja de lleres de rius, intentar que no s'acumuli la porqueria i gestionar-ho.
Ja fa anys que alguns municipis, especialment pobles de la comarca, demanen més ajudes a les administracions superiors per fer neteges a les lleres de rius i rieres, sobretot pensant en els trams de rius i torrents que no formen part del nucli urbà.
Tot això és costós, però és important gestionar i pensar que s'ha de dedicar bastant d'esforços amb el territori, perquè després, al cap i la fi, tot això repercuteix en la salut pròpia.
Pel que fa a la biodiversitat, les pluges dels darrers dies beneficiarà la fauna que viu en rius com el Fluvià. Molts peixos poden ara moure's a altres zones del riu i deixaran d'estar estancats als pocs llocs on fins ara hi havia prou aigua per viure. Això farà créixer la població d'algunes espècies, unes espècies que, malgrat la sequera, se saben adaptar i troben la manera de sobreviure, en aquest cas, a la falta d'aigua.
Anem als esports. L'hoquei Olot viatja a Madrid sense pressió i amb la màxima il·lusió.
L'hoquei Olot prepara les maletes carregades d'il·lusió per viatjar a Madrid aquest dissabte en un nou partit de la part alta. En aquesta jornada, visita la pista del líder invicte a casa, en el que va de temporada. Un repte majúscul en un duel marcat per la transcendència dels punts, ja que els olotins volen seguir sumant per entrar a les dues primeres places i els madrilenys ampliar distància amb els rivals directes. Unes situacions similars, però pel que fa a l'hoquei Olot, plena de motivació i amb molt poc a perdre. El tècnic de l'equip, Miquel Ràfols, ho destaca en la prèvia del partit, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Sobretot és el fet de veure què som capaços de fer a la pista del líder, en una pista en la que ningú ha guanyat, que només s'hi han deixat dos punts amb un empat amb el Manlleu, i per tant, bueno, doncs com som capaços de mentalment d'afrontar aquest partit, d'intentar rendir a un nivell alt, que el necessitarem si volem treure alguna cosa positiva allà. I és un repte maco, no? dels que teníem ganes dels que teníem ganes d'afrontar aquest any.
El Hockey Ribas és l'actual líder del grup sud de l'Hockey Lliga Plata amb 33 punts, 3 de marge respecte al Reus Deportiu B, que és segon, i a 5 de l'Hockey Olot i Girona Club Hockey, tercer i quart classificat respectivament. A més, també compta amb el màxim golejador del grup i alhora és l'equip més golejador d'aquesta Hockey Lliga Plata grup sud. Ràfols remarca la qualitat i el perill del conjunt madrileny.
La qualitat que tenen els jugadors, el treball que hi ha des de la banqueta, controlen diferents fases de partit, són molt forts a la part última de pista a nivell defensiu, d'ús a les balles, i van amb ajudes, no et deixen jugar tranquils. Després també és un equip molt pacient a l'hora d'atacar, que intenta que tinguis errors, com això sí que ho van estar fent aquí, no? Quan es posen per al davant, juguen moltes vegades pràcticament fins al passiu.
Pel duel de dissabte, tot apunta que l'Hoquei Olot podria recuperar David Carles, baixa, en la darrera jornada. El Hoquei Ribas Hoquei Olot es jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Polideportivo Cerro del Telégrafo. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a Ràdio Olot.
La ripollesa Xènia Carceller ha estat convocada amb la selecció espanyola sub-14 femenina. Ens ho explica en Marc Roura.
Xènia Carceller de Ripoll ha estat convocada amb la selecció espanyola sub-14 femenina de futbol. La migcampista del Barça ha sigut una de les 22 seleccionades de d'esportiva, Laura del Río, que va fer pública la convocatòria dilluns a la tarda, hores abans de l'aniversari de la jugadora, que es va emocionar molt al conèixer la notícia. En parla Xènia Carceller, jugadora del Barça.
I vaig rebre una trucada de la meva mare dient-me que mirés un moment al WhatsApp i, bé, era un enllaç, vaig entrar i era la convocatòria de la selecció espanyola. És un somni per mi des de petita i m'haig d'emocionar molt.
Entre les 22 jugadores, Xènia Carceller anirà a la convocatòria amb 5 companyes més del Barça, amb les quals comparteix vestidor i també molta amistat.
Som molt amigues i m'agrada molt que també estiguessin al meu costat perquè és una aventura que les vull compartir amb elles.
Aquesta serà la primera convocatòria amb el combinat nacional per a Xènia Carceller, que fa unes setmanes també va debutar amb la selecció catalana sub-14 al campionat de seleccions autonòmiques, que va guanyar Catalunya i que dona un bitllet a les catalanes per disputar la nova fase del campionat autonòmic. La convocatòria per les sessions d'entrenament, que es faran del 17 al 19 de març a la ciutat esportiva de Los Ángeles de San Rafael, van ser un regal d'aniversari inesperat que Xènia Carceller va rebre amb molta il·lusió i que afronta amb moltes ganes.
El ciclista carrotxí Àlex Feliu competirà per segona vegada a la Cape Epic de mountain bike.
Aquest diumenge comença la Cape Epic 2025 de mountain bike. Aquesta prova dins el món ciclista es considera com el Tour de França o el Dakar per la seva duresa durant els 8 dies de competició i per al desnivell que incorpora cada etapa. Aquest any, després de participar-hi el 2023 i quedar entre els millors 40 classificats de la seva categoria, el garrotxí Àlex Feliu torna a participar-hi al costat del seu company, Toni González, en la categoria de més de 50 anys. Aquesta prova que se celebra a Sud-àfrica conté els millors esportistes del món i se celebra per parelles. Enguany hi participen 1.200 ciclistes, és a dir, 600 parelles. El garrotxí Àlex Feliu explica quin és l'objectiu per a aquesta cursa.
Em sembla que l'any 23 vam fer, em sembla que érem 200 i pico a la nostra categoria, que és majors de 50 anys, i no sé si vam fer el 30 i pico. Ja ens va semblar prou bé. Bueno, és intentar baixar aquesta posició. Res més, perquè quan arribes allà i veus a tota a la crem de la crem del ciclisme, tu no pots aspirar a anar allà a fer res. El que has d'aspirar és acabar la cursa aquesta i acabar-la amb el menor patiment possible, perquè aspirar a algú més seria no tocar de peus a terra.
Prova de la duresa i el prestigi d'aquesta prova és que dels 1.200 participants només hi ha una vintena que siguin espanyols. Sumant les 8 etapes, hi ha un total de més de 600 quilòmetres i més de 16.000 metres de desnivell positiu. La prova comença aquest diumenge des de Cape Town. Explica que amb la parella tenen un nivell d'igualtat i que la duresa de la prova a vegades et porta a situacions límits.
Estarem molt bé a nivell personal, som molt amics i a sobre tenim un al mateix nivell de ciclisme, no? Llavors la Cape has d'anar molt en compte amb qui vas a fer-la, perquè el nivell de duresa és tan alt que depèn de com pots acabar hòsties amb el company, saps? Vull dir que perquè hi ha molt estrès, hi ha molt nervi, hi ha molt cansament, les etapes són molt llargues, quan defalleix un, l'altre de... Bueno, t'has d'entendre molt bé. I llavors amb el Toni tot ens va superbé, superrodat.
De cara a la següent prova del 2026 de Cape Epic, Feliu explica que no hi tornaran a anar perquè, a part de ser la més prestigiosa del món, també és la més cara econòmicament. Tot i això, diu que buscaran altres proves i que ja li ha cridat l'atenció una que se celebra al Brasil.
Anem acabant, gràcies per la confiança. Demà ja serem divendres i tornarem a la mateixa hora amb tota l'actualitat de casa nostra. Bon dia i bona hora a tothom.